Radio Vilafranca. La setmana passada vam celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, una qüestió que vam comentar també durant la tertúlia de la gent gran, i on la nostra convidada sadurninenca, la Júlia Brics, ens va fer 5 cèntims de la història de la ràdio a la capital del Cava. Avui volem ampliar aquests records, aquesta història, i conèixer més a fons l'evolució de Ràdio Sant Sadurní. Així que connectem amb el nostre company, Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, una història que és bastant llarga. La Júlia ens va parlar la setmana passada i jo em vaig quedar amb les ganes d'aprofitar, ja que tenim un espai al d'actualitat de 20 minuts, per què no portar-la aquí, que ens expliqui la història de la nostra emissora. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
Una història que és llarga, plena d'anècdotes, plena també de personatges i de persones que han estat durant tot aquest temps a l'emissora, que no és la que coneixem actualment a la Capella de l'Índex, sinó que va començar a la rectoria d'aquí Sant Sadurní.
Sí. Evidentment. La inauguració va ser l'any 1959, per la Festa Major, però es va anar gestionant abans perquè amb gent voluntària, una d'elles també era el meu pare, i per això nosaltres rondàvem per allà, van ajudar a aixecar parets per poder posar la finestra, i el tècnic ja va començar a posar les primeres instal·lacions i tot plegat. Jo me'n recordo molt d'aquella taula ovalada que hi havia, i els micròfonos que teníem. Primer ens feien petites proves i la canalla, com a encuriosits, jo llavors tenia 6-7 anys, doncs, esclar, participàvem. I quan va començar sense ser legal, els que ho sabíem emitien petites coses. Ens feien llegir un conte, ens feien la mateixa canalla, per veure aviam fins on arribaven les ondes, perquè jo recordo molt bé que el meu pare deia si només arriba a 30 quilòmetres d'aquí Sant Sadurní les ondes. Però, bueno, nosaltres amb molta afició i amb molta cosa, i el meu pare era part activa, la veritat. I després ho vam ser nosaltres, i vam veure moltes coses. Bueno, doncs la inauguració va ser l'any 1959, el dia de la Festa Major. Allà hi havia totes les forces públiques, hasta hi havia un comandant de la Guàrdia Civil, uns senyors del Bisbat de Barcelona, bueno, el mossèn Lluís, que gràcies... Jo dono les gràcies de que hi hagués hagut la ràdio en aquella època, que era tan necessària, i va ser les primeres vegades que sentíem a parlar una emissora en català, perquè fèiem algunes coses en català, perquè a través de que ho feien la canalla, doncs ja no la Guàrdia Civil ja no s'hi posava gaire d'esquena.
Si vols ho aprofundim, perquè clar, 1959 ja comença aquest traspàs de la primera etapa del franquisme a la segona, més moderada dins de lo que era la pròpia dictadura, però entenc que igualment hi havia problemes de censura.
De censura, i tant. Si hi havia censura, amb un petó d'una pel·lícula, perquè també, ja dic, aquest mossèn Lluís va fer moltes coses pel poble. Teníem, els que anàvem a catecisme, ens donaven un vale i tenien dret a entrar al cinema de franc, i a més de tenir un cinema parroquial, ell va fer mans i mànigues perquè hi hagués la ràdio, i la ràdio va ser-hi, i després van començar els inicis de les obres de la Llart. Avui en dia que hi ha l'escola de música i tots els departaments aquells, coses molt importants. Ell tenia una mirada molt, molt maca cap al jovent i volia que el jovent es pogués expressar i tot això, i per això es va començar amb la ràdio, així mateix.
Perquè fora de micròfons, m'has dit, la inauguració va ser el 1959, però el 57 la joventut ja va començar a construir o a preparar el que seria el joc de l'emissora.
Sí, ja ens feien petites proves i ens feien com... Jo vaig tenir un primer premi amb una poesia molt, molt tonteta de tradició boca-orella que m'havia ensenyat la meva besàvia, i esclar, ens feien fer coses d'aquestes i ens donaven algun premi, tiapa. I així, d'aquesta manera, es va anar refermant i fent i agafant entusiasme tot el poble de que tothom hi pogués col·laborar. I nosaltres, per poder ser socis de la ràdio, ja a partir del 59, teníem un tiquet de soci que pagàvem 5 pessetes al mes. I llavors teníem dret a discos sol·licitats, a moltes coses, i a demanar algun programa pel nostre compte.
Vaja, que l'essència tampoc s'ha perdut, perquè ara mateix també tenim a molts col·laboradors, també venen molts alumnes de les escoles a participar aquí a l'emissora. Però des d'un inici, quina era la proposta de la ràdio? Entenc que era més aviat tirant cap a l'àmbit religiós.
Sí. Mira, el mossèn, això sí que ho tenia molt clar, que el dilluns tenia una hora de programa, que era el rector de la parròquia, que era mossèn Lluís Maria Vidal, i ell llegia l'Evangeli i llavors l'humilia, l'explicava d'una manera, i ho feia per la gent que no podia anar a missa, les persones grans, els malalts i tot això. I era un dels programes més escoltats, perquè en aquella època tothom... No sé si és perquè havien sortit d'una guerra i tenien una necessitat de fe o perquè ho havien vist i ho anaven seguint d'aquella manera, perquè ara no se sap mesurar ben bé d'aquesta manera que ho mesuraven abans. O es té fe o no se'n té, o t'agrada o no t'agrada. No hi ha quasi mitges tintes. Però bueno, en aquella època l'única condició que era això. Era això.
Com definiries la figura del mossèn en el seu aspecte i contribució a la ràdio i al municipi?
Si tu ara el veiessis aquí present, al costat meu, veuries que era una persona dòcil, carinyosa, però amb unes idees molt clares, i la necessitat de que el poble, els joves, tinguessin coses perquè ja s'anava cap a Vilafranca, a veure pel·lícules i coses. I llavors, per això, la primera cosa que va fer ell va ser la cambra, que allà es feia teatre, que hi havia grups de teatre, també. I allà s'hi feien els pastorets per Nadal, i durant l'any es feien dues o tres obres amb els aficionats de teatre que hi havia aquí al poble. Vull dir que allà s'hi feien entregues de premis, de col·legis, s'hi feien moltes coses. Vull dir que amb aquest... que era la cambra, era allà al carrer Montserrat, allà on hi ha uns pisos de lloguer social, em sembla.
Com has comentat, tu has participat en la teva joventut a la ràdio. Sí. Quins eren els programes que podíeu participar els joves o que vagis participar?
Bueno, podia participar molta gent. Una cosa, quan vam veure que el voluntariat era... estava molt bé o així, però hi havia èpoques d'exàmens o així, que allà estava, no hi havia ningú. Programes que tenien hi havia tertúlies de jovent de 3 o 4 a la taula i només hi anava un i tot. I llavors van tenir la necessitat de crear un locutor que el pagarien entre tots amb les quotes i els anuncis que es feien a la ràdio, i llavors van posar un anunci a la Joventut Cristiana que totes les persones, tots els joves, a partir dels 14 anys, que sapiguessin llegir, anessin al Ràdio Jufre, que era la del Joan Freginals, que era el tècnic que va muntar l'emissora, que allà els feia llegir i els hi feia unes proves de... a veure el to que tenien, el llenguatge que tenien, bueno, en fi, per si eren aptes com a locutors. I així es van sortir 3 o 4 persones molt aptes, i després, és clar, ja van oficialitzar i van agafar-ne un en cap i peus. Però de moment teníem el nostre director, que era el Pere Puiginau, que era dels inicis, era un dels puntals també de la ràdio, I aquest senyor tenia una veu esplèndida, eh? Que quan feia coses de relats o d'història, hi havia programes d'història, i llavors aquests programes quedaves embadalit, perquè llegia amb sentiment, posant totes les comes i tots els punts, perquè de vegades nosaltres no ho sabem fer, aquestes coses. I es disfrutava molt.
Hi havia horaris concrets d'emissions?
Sí.
I durant les hores que no hi havia aquests programes, que era el que es podia emetre?
El primer era, la primera emissió, que va durar un mes, era de 1:45 a 2:45. I després, em sembla que era de 7:45 fins a 10:00. Llavors, amb aquests hi havia, segur, hi havia l'informatiu local i el nacional, que deien, eh? Coses de Franco també sortien allà, eh? I llavors aquests es tenien de fer en castellà, perquè no es podien fer d'altra manera.
Ara que em treus la figura de Franco, també hem comentat diferents programes que hem fet. Abans m'has dit que del tema de la censura hi havia aspectes com el propi soroll d'un petó que no es podia emetre.
Oi tant.
No sé si tens alguna anècdota o ens pots explicar algun cas.
Bueno, quan anaves al cinema, a la cambra mateix, perquè com que anàvem a catecisme, doncs et donaven, anaves de franc i estaves... a més, els que anàvem a catecisme i ho teníem de franc, ens posàvem a la banda de darrere, al lloc on hi havia els vàters, i vèiem les pel·lícules al revés, eh? Que si eren subtitulades... cagada de pastoreta, però bueno, era el que era i ja estàvem bé nosaltres allà. Però si venia un petó o alguna cosa que tenien de dir que era massa d'això, pum, com que ja havia passat per la censura, es tallava aquell tros i després deies, i ara de què ve això? Falta un tros, oi, aquí? I es veia molt bé que ho havien tallat.
Ara l'aspecte de l'edició el veiem molt fàcil, tenim programes per fer-ho, però
sí.
Abans entenc que es tardava lo seu.
Puf.
Si t'ho demanaven que s'havia de tallar o eliminar.
A més, a part de que passava això, que tallaven ells, es tallava la pel·lícula perquè s'havia posat moltes vegades o que sigui, i llavors tenia d'anar al que ho enganxava i de vegades quan s'enganxava perdies no sabies per on s'havia enganxat i et tenies de fer el tros del mig tu mateix i ja està.
Tornant a la ràdio, quines són o eren les veus de l'antiga ràdio Sant Sadurní?
Jo me'n recordo molt d'un tal Suárez, el Pere Puiginau, evidentment, per excel·lència, hi havia les germanes Buján, la Dèlia i la Irene Buján, que també hi participaven i tenien una veu molt maca. Després hi havia el Canadell, és que n'hi van haver molts. Molts perquè de vegades eren en període infantil, juvenil, que estudiaven i després ja marxaven a estudiar a Barcelona i pam, en tenien de posar una altra perquè... Però bueno, no hi va faltar mai fins que va funcionar la ràdio. El que no me'n recordo és quan va deixar de funcionar. L'any exacte no el sé.
La dècada?
La dècada dels finals dels 60, primers dels 70.
Com definiries la seva contribució d'aquestes veus, sigui per tu, sigui per la gent que els podia escoltar, de fer-los més amenes les tardes, els matins?
És que la ràdio, per mi, és companyia.
En una època on no qualsevol podia permetre's un televisor.
Exacte, i aquella hora... No, és que quan va començar la ràdio... Aquí
I fins i tot una ràdio.
No n'hi havia hagut, no n'hi havia hagut mai cap de televisió, eh? Quan va... Els inicis de... Després, sí, cap a primers dels 60, ja hi havia un senyor d'aquí al poble que feia ràdio, feia televisions, radiotelevisions, i ja van començar a anar els electrodomèstics, on venien electrodomèstics, van començar doncs a vendre'n, i llavors sí, ja va ser el boom, però va costar una mica, perquè la postguerra va ser dolenta, perquè aquí al poble tot el que eren homes havien marxat de la guerra i hi havia verdaderes misèries, eh? Vull dir que jo me'n recordo que era un colla, eh? I els nens menjaven postres, però els grans si hi havia alguna fruita macada, perquè hi tenien botiga, se la menjaven els grans, però si no, en sense fruita també passaven. Vull dir que hi va haver uns temps durs.
La ràdio t'ha ajudat en el teu dia a dia?
Bueno, jo com que sóc xerraire, mira... Sí, sí, jo la ràdio em fa molta companyia.
Home, pel que m'has comentat, va ser una eina perquè el jovent tingués una participació en el seu dia a dia, tant amb la parròquia com amb el poble.
Exacte, i molt dinàmica, perquè van saber veure la manera de distreure la canalla, perquè feien concursos. I, per exemple, demanaven perquè tal casa tenia aquest motiu, tenies d'anar a aquella casa. Demanaven tres proves. Després, per exemple, quantes llums hi ha a la plaça de l'Ajuntament. I després, al col·legi de les Hermanes o del Sant Josep, quants arbres hi ha al pati. I llavors, esclar, jo tenia un germà més gran que jo i em deia, tu vés aquí, jo aniré allà i després m'ho dius. I ell guanyava el primer premi, el punyetero. Però bueno, va ser molt distret perquè d'aquesta manera també vam saber coses de la història, de, per exemple, fer anar, baixar baix a la rectoria i preguntar amb el mossèn què volia dir aquelles lletres en llatí de la porta, I perquè, és clar, llavors encara no estudiàvem llatí. I mira, cosetes així que nosaltres ens divertíem, omplíem les hores i...
Esports també es
esports, sí,
retransmitia?
Sí, 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 sobretot el hoquei. El futbol també hi havia el dilluns sempre a la tarda, després quan ja hi va haver més hores, perquè només va ser el primer mes que hi va haver, va ser l'horari més restringit perquè va ser proves oficials i esperaven qui posaven de locutor, perquè és clar, el Pere Puiginau era un directiu de l'Escava Escodorniu. Doncs, esclar, no, els dies de cada dia no podia...
La majoria era de voluntariat.
Exacte. I llavors, doncs, quan van ja trobar aquí, ja es va ampliar, I sí, sí, tenia molta fama els discos sol·licitats, els concursos aquests, després feien concurs de poesia, història, hi havia un senyor que havia sigut professor, i explicava història d'Espanya, història mundial, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Esclar, això a la canalla jo no en feia gaire cas, però bueno, els grans sí que ho escoltaven, no? Perquè era la seva opinió sobre una notícia o alguna cosa d'aquestes. Era important. Després també hi havia arts i oficis que anaven, feien venir una persona, per exemple, d'una perfumeria, i explicar, doncs, què feien, què venien. I normalment ho feien amb els que... I eren punyeteros, ja, els de la ràdio, Perquè els que feien venir eren els que feien propaganda. I llavors, esclar, d'una manera els hi feien... ells pagaven per una propaganda, però també es podien expressar de lo que venien, de lo que feien, de lo que oferien.
Déu-n'hi-do, un repertori bastant gran per una ràdio local,
sí,
que arribava a 30 quilòmetres, sí, que potser alguna casa, sí, fins i tot del municipi no es podia escoltar.
No es podia sentir, oi? Sí, o si anaves amb un... i tenies un filferro enganxat, no sé on teníem un filferro enganxat de l'antena de la ràdio, no sé on, algú recordo.
Acaba aquesta etapa a la rectoria i passem a on estem ara, a la capella de l'Índex, però
sí,
això arriba a pocs anys de començar el nou segle.
Mira, sí, el 3 de juliol del 1999, que era el dia que constituïen l'Ajuntament, que era del 99 fins al 2003, i es va fer la capella de l'Índex, i després de retransmetre tota aquesta constitució del nou Ajuntament, va ser quan ja van passar a la inauguració oficial d'on tenim ara la ràdio aquí. Perquè ja ho van fer en previsió de que estaven molt animats. Hi havia un jovent, hi havia l'Alba Manovens, el Josep Bargalló, l'Amigó, tots aquests estaven posats una mica a l'Ajuntament, però també eren molt actius dintre el poble, dintre la parròquia, i tenien ganes de que una cosa així pogués ser oberta a tothom.
fins a dia d'avui, on tu també ja has format, bueno, i formes part.
Sí, bueno, sí, el que puc, sí, 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 sí. No, no, és que és, llavors et sents viu del poble, eh? Pots opinar, pots demanar, pots dir la teva. Que si et tanques en banda, què pots dir de Barcelona, sí? Si escoltes o escoltes el Ràdio Gelida. Ah, això no hi he dit. La primera transmissió que es va fer encara aquí baix va ser amb un generador que van deixar la Ràdio Gelida. No va ser amb cosa pròpia, perquè com que aquí estava muntat d'una altra manera, per fer-ho a baix, ho van fer d'aquesta manera i després ja van pujar.
Primer es feia a baix de la capella.
No, només el dia de la inauguració.
Ah, el dia de la inauguració.
El dia de la retransmissió de la Constitució de l'Ajuntament, del nou Ajuntament. Sí.
M'has comentat això, no?, de que fa poble, més una...
Sí.
I més, és que, clar, tenir una emissora local, poques localitats ho poden dir, i pel que tinc vist aquí jo, per exemple, també a Ràdio Gelida, que coneixo a companys de professió, són gent del poble.
Sí, 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 sí.
Jo potser seria l'excepció, que vinc de fora.
Bueno, perquè...
Però ja m'he fet un lloc.
Bueno, però tu ja ets adoptiu, ja.
Sí.
Ja t'hem adoptat.
Estem arribant a la recta final, Júlia, però de forma breu, com definiries la ràdio d'aquí Sant Sadurní? De forma molt breu.
Que és una ràdio amable, que sap informar, que sap explicar, que està al dia i que també gràcies a les noves tecnologies es pot fer arribar d'altra manera i que hem d'estar oberts a ser amics de la ràdio. Perquè la ràdio és la nostra ràdio.
No la perdem mai.
No.
Perquè la veu sempre és l'eina més,
exacte,
més poderosa.
Exacte.
És la que comunica,
sí,
i amb la que ens podem expressar.
Sí, 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 sí.
Doncs moltes gràcies, Júlia, per acompanyar-nos. Vaja, nosaltres tornem d'aquí mitja hora.
Sí, fins d'aquí un rato.
Amb la tertúlia... Bueno, mitja hora, no, d'aquí.
Res.
A la tertúlia de gent gran. Moltes gràcies.
Molt bé.
En música també reivindiquem la ràdio, és Donna Summer i aquest On the Radio. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, now, now. Don't it kind of strike you sad when you hear a song?
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. El govern comarcal de l'Alt Penedès rendeix comptes del Pla d'Acció Comarcal i reforça el compromís amb el progrés social, econòmic i territorial. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès presentava dilluns el retiment de comptes del Pla d'Acció Comarcal, un document estratègic aprovat fa 2 anys i que defineix les prioritats del govern comarcal fins al 2027. Durant la roda de premsa, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, destacava que el pla permet avançar en el progrés social, econòmic i territorial de l'Alt Penedès. Lluch exposava que el grau d'execució del conjunt del Pla d'Acció Comarcal és del 81,5%, fet que situa el Consell en una molt bona posició per assolir els objectius marcats per al 2027. L'Oficina Municipal d'Escolarització de Sant Sadurní d'Anoia ha obert el calendari de preinscripció per al curs 2026-2027 als diferents ensenyaments del municipi. La preinscripció per al segon cicle d'educació infantil i primària, dels 3 als 12 anys, serà del 4 al 18 de març, igual que per a l'ESO, del 6 al 18 de març. El batxillerat es podrà sol·licitar del 9 al 16 d'abril, mentre que el primer cicle d'educació infantil a les escoles bressol municipals serà del 8 al 22 de maig. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà i superior i als cicles d'arts plàstiques i disseny, cal consultar el portal preinscripció.gencat.cat. Paral·lelament, els centres educatius han programat jornades de portes obertes. Entre d'altres, el Col·legi Sant Josep, el 7 de febrer i el 15 de març, l'Escola Badruna Sant Sadurní, del 22 de febrer, l'Escola La Pau, el 28 de febrer, i l'Institut Escola Jacint Verdaguer, amb visites al febrer i també l'1 de març. També faran sessions informatives l'Institut Escola Intermunicipal del Penedès, el 3 de març per a l'ESO i el 7 d'abril per al batxillerat, l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, 19 i 24 de març, l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec, el 18 d'abril, les escoles Bressol Municipals, Escola Bressol l'Espurna i Escola Bressol la Filoxereta, el 25 d'abril, i el Centre de Formació d'Adults, amb la seva seu de Sant Sadurní, el 15 de maig. Increment de l'horari d'ambulàncies del suport vital bàsic a Cunit. Cunit ha aconseguit una millora destacada en l'assistència sanitària d'emergències amb l'increment de la cobertura d'ambulàncies del suport vital bàsic al municipi després de la reunió mantinguda entre la regidora de Salut, Carolina Burgos, la primera tinent d'alcalde, Dolors Carreras, i el regidor no adscrit, Daniel Arbiol, com a promotor de la iniciativa en una moció que es va aprovar per unanimitat al ple ordinari del novembre passat. De la reunió mantinguda amb la cap territorial del SEM al Penedès, Marta Oliver, i amb la directora del CatSalut al Penedès, Teresa Sabater, es van tractar diferents assumptes relacionats amb l'assistència i l'atenció primària al municipi de Cunit, entre els quals van anunciar els responsables municipals que a partir de principis de maig, coincidint amb l'inici de la nova empresa adjudicatària Falc, Cunit tindrà la cobertura de 16 hores al dia d'una ambulància fins aleshores inexistent, que estarà situada a Cubelles i una altra també amb 16 hores diàries assignades que estarà situada a Segur de Calafell. Aquesta ja existia, però amb una cobertura de 12 hores. Mentre que els mesos d'estiu l'horari s'ampliarà fins a oferir el servei les 24 hores, tant l'ambulància de Segur com la de Cubelles, reforçant així l'atenció sanitària en una època d'afluència més alta de població. I Olèrdola aprova les bases específiques de concessió de subvencions per a entitats de cultura. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat les bases específiques per a les subvencions de concurrència competitiva per a entitats culturals per l'anualitat 2026. La regidora de Cultura, Irina Pérez, ha indicat que després d'un període de treball intens per mirar d'implantar diversos canvis que consideraven necessaris, finalment, per qüestions jurídiques, només s'han pogut aplicar un parell de modificacions tècniques. Pérez ha assenyalat que des del govern es vol refermar el compromís de seguir treballant per donar resposta a les demandes de les entitats. La regidora de Cultura assenyala que s'han iniciat converses amb les comissions de festes dels nuclis on es fan actes de foc. La proposta de cara al 2027, fruit de l'acord assolit en les darreres reunions, és que siguin les mateixes comissions qui s'encarreguin de contractar aquests actes o el material pirotècnic dins la seva pròpia subvenció. Pel que fa a la possibilitat de fer un avançament de les subvencions, Pérez ha recordat que la normativa és estricta i ha indicat que les justificacions de l'any anterior es poden presentar fins al 31 de gener.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A la roda política d'aquest dimarts hem estat parlant de mobilitat, de rodalies i del desgavell que estem patint. Per una banda ens diuen que utilitzem el transport públic, però per l'altra ens trobem que dia sí i dia també no funciona. A les nostres comarques els autobusos són insuficients i millor no parlem de rodalies. A la R4, per exemple, encara es fa en autocar el tram entre Sant Sadurní i Martorell arran de l'accident de gener. Avui volem saber què opinen els nostres avis, si creuen que se solucionarà algun dia, si agafen el transport públic o prefereixen el cotxe. Potser els seus nets depenen del transport públic per anar a estudiar. Comencem la tertúlia tornant als estudis de la capital del Cava. Miquel i Júlia, bon dia de nou.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Tornem d'aquesta petita pausa. Ara, Júlia, per parlar d'un tema que no és gaire divertit.
No.
Per desgràcia.
No.
Hauria de ser una normalitat que el transport públic funcionés bé.
I tant.
Perquè és el que teòricament hauríem d'agafar.
Ahir escoltava les notícies, quan parlava el ministre, em sembla que es diu Òscar Fuentes.
Òscar Puente.
O Puente, això, algo així. Que deia que, que encara no era hora de fer el traspàs de Rodalies, eh? Esclar, com que van manegant ells el que volen i si es queden, no sé si van dir, després hi va haver una mica de marramango, però es veu que a Madrid es queda un 200% i nosaltres només rebem un 40%. Amb un 40% com es poden arreglar les infraestructures que hi ha per aquí? Tenia de passar una cosa grossa perquè es posés una mica... Però tot i amb això es veu que encara no n'hi ha prou. Perquè, és clar, mentre vagi rejant, com que els anem alimentant, com aquell qui diu, doncs nosaltres anem pagant i ells els van guardant per ells. I és una pena. I ahir també jo vaig sentir tota la roda dels alcaldes i, el Pere Bernet no hi era, però vaig sentir els altres tres. I també, és clar, es queixaven del mateix, perquè, és clar... És que jo recordo quan era petita que anaves a Barcelona i amb 49 minuts o màxim 51 et presentaves ja a Rambla de Catalunya. I ara és impossible. I sí que anaven una mica tard, però anaven més bé que ara. Jo no ho sé, havent-hi tants adelantos i tantes coses per poder arreglar, però què hi farem? A veure, i sí que tinc nets que van estudiar a Barcelona, però agafen el bus, davant de tot això, doncs agafen el bus. I després han de traslladar-se amb el metro cap a...
Al final, i més aquí Sant Sadurní i Gelida, Júlia, ens hem trobat en una situació que han tallat autopista, han tallat línia de tren cap a Barcelona, que és la ciutat per excel·lència on ens movem tots,
sí. I
tenim unes vies alternatives cap a Gelida, per exemple, o Casablanca, que tampoc són de l'altre món.
És que és la carretera dels mareixos, que dic jo, perquè un munt de corbes i corbes estretes, que, esclar, per passar-hi camions com hi passaven aquests dies, era una tortura, perquè... no podia adelantar ningú i també hi han hagut petites topades i coses perquè, és clar, la gent té ganes d'arribar i arribaven amb una hora, dues hores de retras i perquè era impossible que allò pogués circular.
A Domenys Ràdio, la nostra companya Lourdes Meronyo suma dues tertulianes.
Doncs sí, aquí ja tenim preparades a la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què en penseu de tot això?
Buah.
És un tema que sé que no us agrada, eh? Ja ho sé.
És horrorós, vamos.
Horrorós.
No, la cosa és que jo particularment no em pateixo d'aquest tema perquè, doncs, nosaltres no l'agafem.
Sí, bueno, jo tampoc.
No,
però...
no el patim perquè no l'agafem mai el tren. Però mai de mai, perquè si d'aquí a Sant Jaume hem d'anar a Barcelona, normalment anirem amb el nostre cotxe. Vull dir, ja tenim els aparcaments buscats, ja tenim els llocs, que si anem, anem a cal metge, vull dir, o si anem al teatre, doncs també ja et busques un aparcament, no? Però doncs amb tren no hi anem mai, perquè, i ara menys. Però jo et vull dir que és això que has dit la Júlia, és veritat, eh? Abans funcionaven més bé que ara.
Sí.
Perquè
sí.
La meva filla gran va fer tota la carrera a Barcelona i anava cada dia amb tren. Marxava son pare l'acompanyava a l'Arbós, i anava de l'Arbós fins a Barcelona amb tren i tornava de Barcelona amb tren. Vull dir que i l'hora era pràcticament arribaven a l'hora i marxava.
Sí.
I marxaven a l'hora de l'Arbós. Vull dir que ja et dic que ho va fer 4 anys seguits, eh? O sigui que no hi va haver cap mena de problema, quasi bé mai, eh? Sempre hi havia el tren i sempre va arribar i sempre va fer... Uh-huh. Que passa que després, quan arribava a Barcelona, tenia, no sé si 10 o 12 estacions de metro per arribar a l'escola de turisme, que això era del... no me'n recordo, a prop del Vall d'Hebron. Vull dir que hi va fer tota la carrera allà i no hi va haver mai cap problema. Ara això és desesperant. Jo compadeixo aquesta gent que han d'anar cada dia
això a agafar
el tren.
Horrorós.
Té de ser horrorós. Sense saber si passarà, si no passarà, si arribaré, si no arribaré. Ah, que sé segur que faré tard a la feina. Vull dir,
i que perden treballs perquè l'amo els despedeix.
Sí, però això és sobre, saps?
Sí, per acabar-ho d'adobar.
Vull dir que... Però doncs, no sé... I jo avui he sentit... Bueno, ahir van entrevistar el president Illa i va dir que lluitarien per tenir les competències de Rodalies. La Generalitat, vale, pues que les tinguin ja i que facin el que hagin de fer, però si no els financien i no els hi donen els calés, com ho faran?
Aviam.
Si els de Madrid
el
no,
passa,
no...
El que passa és que es perden molts diners pels camins.
No, es perden molts diners. Que se'ls queden ells. No,
oh, clar, això em refereixo.
No, és que es perdin, no?
Deixeu-me que saludem
el
Pere. Deixeu-me saludar el Pere, si no pot intervenir.
Sí,
vosaltres
tant,
ja anem amb la directa posada. Pere Mitjans, des de Canal 20, bon dia.
Hola, noies, bon dia a tothom. Què tal?
Bon dia.
Bueno, és que estem tocant uns temes molt serios, eh? A veure, sí. La gent dels pobles que ens hem pogut anar... que hem estat treballant a casa, que no hem tingut de desplaçar-nos i tal, ja ha sigut un gran avantatge. Però tota la gent que està treballant, quina pena. Vols dir que no els arriba un moment hasta de que has d'agafar com una espècie de depressió?
Jo
no vaig a treballar més, jo em quedo a casa meva,
busco
una altra feina al poble, però és que no és així.
Bueno, busco una altra feina.
Es necessita anar a Barcelona.
Però la feina no està aquí perquè m'espera a mi. Vull dir,
per això...
Ha de ser sort que la trobis.
Però donem facilitats a la gent que puguem accedir a Barcelona a treballar i a fer el poble més gran i més sencer i més maco. Perquè, perdona, aquest tema de les Rodalies no és d'ara, ja fa molts anys, que tenim aquest problema. I tants anys no es pot solucionar, amb tants anys.
Però ja et dic, abans, la Carla ara té 50 anys. Doncs estudiava quan en tenia, és igual, 20, 25,
doncs 25 anys,
i anaven més bé que ara, perquè ja dic, no va quedar mai sense anar a Barcelona, eh? Vull dir, sempre va poder agafar el tren a l'hora i va tornar a l'hora, i vull dir...
Perquè la gent necessita, també estava motivada per tenir un ofici, per tenir uns estudis, per estar motivats la gent, no s'ha rendit. O sigui,
no,
buscant amb l'autocar, fent els desplaçaments...
No, els d'ara tampoc es rendeixen. El que els hi posen, pals a les rodes, perquè
poden
arribar perquè hi ha aquest mal servei de Rodalies.
A l'empresa que vas a treballar poden dir, no ho tornis més, a veure quina gràcia. Per culpa dels demés, que nosaltres, que tenim interès en treballar en una empresa, portar-nos bé, produir, guanyar algun centimet, que per culpa dels altres no puguem fer-ho, això.
Exactament.
Però és el que hi ha, perquè passa això, eh?
Però és que el problema que jo veig és la falta de manteniment. Si això es vés anat mantenint i revisant i canviant el que es tingués de canviar i
sí,
revisar vies i coses i vigilar els talussos i aquestes coses...
Algú et desparat i hagués un accident.
Exacte. No,
per començar a bellugar.
Aquí estem sempre ha passat això. Ens hem hagut d'esperar a que passés una cosa grossa per llavors posar remei. No, el remei s'ha de posar abans.
Sí, pues
clar, ara s'ha d'entendre també, penso jo, que no... O sigui, no ho poden fer tot de cop.
No.
Ara està clar.
Ara estan fent pedaços.
Ha de passar un temps perquè ho puguin arreglar. Si és que ho arreglen, evidentment. Perquè, vull dir, tampoc se sap si ho arreglaran o no.
Bueno, està, de moment... Està molt malament, això.
Sí. A veure, el tema és que falten trencs o els desplaçaments... No, que faltin trencs per fer-ho més seguit o per bon davant els trencs està malmès tot.
Està malmès tot. Jo dic, el que diuen sí és que les vies estan malament... Però les vies estan malament, per què? Perquè no se n'han cuidat el temps.
No s'ha fet un manteniment.
No ha tingut un manteniment.
Tu mira, jo quan veig els trens que passen per prop de mar, per allà al Maresme i tot allò que passen arran de mar, i tu ara mateix han ensenyat que l'onatge ha pres tota la terra de
totes les terres i totes les pedres i totes les vies.
Perquè no buscaven una via alternativa de no passar per allà, vull dir, hi ha prou quest humor, jo no sé per on t'havien de passar o no, perquè no ho sé, però arran de mar no.
No, ja no tenien que fer-ho.
Bueno, és que l'aigua no té aturador i va
l'interior.
I van veient.
I no sé, que l'enginyer o qui ho va inventar o qui ho va idear, potser va ser per no prendre espai als pobles, jo què sé. Però vull dir que passar la via per allà, ja s'ho podien pensar, que l'erosió, una o altra, els hi faria mal. Vull dir, no sé.
Llavors, que és tot un problema econòmic, perquè no tenim les subvencions corresponents o perquè ens ho gastem per un altre puesto.
No arriben.
Jo penso que no arriben perquè ja també, allò que diu la Conxita, es perd pel camí.
Què?
Cap on van? Ni se sabe, però vull dir que...
Sí, se sabe, sí. Sí
per la butxaca d'algun espavilat.
Sí, se sabe, però... diu.
Però se sabe muy bien por allí.
I amb aquest espavilat no li poden dir, escolta, on estan aquells diners que et vam donar? O no se sap.
Que no ho veus. Què ha passat amb això del PP? Que hi ha una colla de gent que han rebut calés i no ho poden aclarir. No? Vull dir, en fi,
mare meva,
ni poden,
quina
ni volen.
Pena. Cada vegada pitjor,
Ni poden ni volen.
Cada vegada pitjor, perquè abans hi havia un senyor i ara perquè n'hi ha uns altres, no hi ha manera de poder-ho aclarir.
Però és que tothom xupa del boter sense raó.
Escolta, jo he arribat un moment que la gent que ens està manant eren bona gent o s'hi han tornat dolents? Perquè si nosaltres som bona gent i anéssim al govern, ens posessin al govern, ens tornaríem dolents o seguiríem sent tan bona gent?
No, que ho faríem molt bé. Segur que ho faríem molt bé.
No, el meu pare sempre deia... No arribaríem a això ni
però el meu
nosaltres.
Pare sempre deia, qui l'oli me neixa els dits en unta.
Sí.
I això és una veritat com un temple.
Això és veritat.
No hi ha més.
No.
Però clar, amb més o menys mesura o menys descaro, perquè
no, però és que ara la mesura s'ha perdut.
S'ha perdut la mesura.
Ara ja sé per què no podem arribar a dalt, perquè som massa bona gent.
Sí, exactament.
I el ser bona gent ja no ens vol ningú perquè manem.
Ja no hi ha puesto per nosaltres.
Oi, per favor, ens posaran els companys de la política, ens posaran malament, perquè estem parlant molt malament. Bueno, malament,
deixa.
No hem ofès a ningú, No. El que estem parlant
ja ho saben. Encara no hem ofès a ningú. Si continuem parlant, no sabem què farem.
Per això. No volem. A part d'això, llavors, si ara diem que som bona gent i comencem a dir tonteries i disbarats...
No, disbarats no. Però la gent que arriba a la política, o sigui, n'hi ha que són perquè realment tenen vocació de polítics i ho volen fer bé. Però és que n'hi ha tota una colla que arriben allà per mangar.
No, jo crec que hi ha molt bona gent, però que de vegades estan condicionats per les accions que hi ha a dintre del mateix partit.
Un o altre els atura.
I es veuen coaccionats a dir que sí una cosa que ells potser dirien que no. Però com que aquí va la democràcia, doncs guanyen els que diuen endavant.
Sí, perquè si veus el Parlament, a vegades quan voten, n'hi ha un que fa un senyal. exactament quin és. I llavors tots els del partit han de votar el que diu aquell, si assenyala que sí o si assenyala que no. Aviam, no és una cosa de cadascú, el vot. Té de ser de cara... Sempre és de cara al partit.
És la política del propi partit.
Sí, precisament.
Que llavors poden dir que sí o poden dir que no.
No. Si els hi manen que diguin que sí, han de dir que sí.
Exacte, és això que dic.
Això et dic. Sí, o si els hi manen que diuen que no, han de dir que no. Vull dir, depèn del senyal que faci el que dirigeix. Jo no sé
el que dirigeix l'orquestra.
No. Però tornant de les Rodalies, jo compadeixo la gent que han d'agafar el tren cada dia.
Que depenen d'ell.
Ara parlant de Rodalies, però llavors hi ha el de l'alta velocitat. I aquests com ho tenen? Ara diu que ja tornen a córrer tots bé. Que ja tornen a l'hora i tornen a anar. Però ara suposa't tu que tinguessis un viatge programat allà on te sigui i que arribi el dia i que no puguis marxar. Vull dir, o que no puguis anar. Què passa?
S'hi ha trobat molta gent,
per això
amb aquest tema.
Què passa
molta gent,
això?
Per exemple, jo m'imagino que gent de feina, gent de treballadora, que necessiten uns horaris
i
tenen entrevistes.
Exactament.
Oh, i aquest dia
per
mateix
ja
del vent...
Per això ja s'agafen aquest servei més ràpid.
Aquest dia mateix del vent ho van suspendre tot. Té una intervenció quirúrgica, a quants mesos la posposen?
Li tornaran a fer, correcte. El dijous no feia dia per res, per estar a casa
i
prou.
Ara els metges fan vaga.
Tenen dret.
Sí, que tenen dret. Vale. Jo tinc l'úmer trencat i tocava el traumatòloga ahir. Doncs jo vaig anar a l'hospital perquè ningú em va avisar i la meva traumatòloga que em havia de visitar feia vaga. Però ahir no era abans d'ahir, això. Doncs no. Diu que dura una setmana. Ah, vale. Doncs em va visitar el metge de rehabilitació, ja em va visitar, ja m'ha dit el què i el com. No, però vull dir que és amb tot això. Vull dir, de les vagues, i això dels vents, i això de tot plegat. I llavors jo li dic al metge de rehabilitació, dic, i vostè doncs no fa vaga, doncs. Perquè nosaltres l'hem fet, perquè sí, vull dir...
Em diu,
escolta, jo aquesta setmana tinc 120 visites. Si jo no visito, qui les farà? Com ho arreglo per fer aquestes 120 visites?
Sí, vostè
ho ha pensat així, però i l'altre? Vols dir que no en tenia 120 més?
Potser hi ha persones que tenen més humanitat.
Més sensibles, clar.
Doncs bueno, que ell visitava, a mi em va anar el pèl·lo perquè em va anar bé i ja va estar, no? Però vull dir, em refereixo que això, vull dir, de les vagues i... Clar, fan vaga, tanquen. Bona nit trens, bona nit tot.
Sí. El dijous passat va ser... El dijous i divendres no parava de sonar el mòbil d'alerta de tot,
de
l'alarma,
sí.
Bueno, mira, parlant d'abans que érem més petits, vosaltres, a part de tot, nosaltres de tant en tant, el mossèn d'aquí del poble, que érem escolans, ens portava cap al Tibidabo, cap a Montjuïc, i a dintre el trenc disfrutàvem com si fóssim nens... Bueno, teníem 10 o 12 anys, que vols passar. Sí. Clar que t'ho passaves bé. Però vull dir que no hi havia aquesta cosa del tema. Clar, estem parlant de 50 o 60 anys darrere. No té
res a veure. Ja t'ho he dit jo, que anaven més bé que ara.
Sí.
I
la gent de l'autopista que han estat treballant i no sé com ho han fet per poder tot aquest tros que han tingut tallat de l'autopista, l'AP7, aquest tros d'aquí, com ho feien per tornar de Barcelona?
Com ho feien? Senzillament tenien l'autopista tallada
meva,
i
perquè,
la gent havia d'anar a passar.
És el que està... La meva filla treballava a Castellbisbal, treballa. Però llavors, que per tornar cap a Vilafranca tenia d'anar un autom cap a l'Urdal, cap a passar per la Nacional, per la 340. Però no parlo de la meva filla, parlo de tothom, de tota la gent, com tenia de fer per guanyar-se les garrofes. O sigui que... I tots aquests camioners i tota la gent que ha estat parada a les autopistes i tot per poder...
I no vagis en tren perquè no arribaràs tampoc.
Exactament.
Aquí està. Els alternatius tampoc funcionen.
I tot i així es feien rai per arribar,
Sí.
Perquè alguna entrevista que havien fet per la tele i així es deien... Jo, doncs abans, si estava una hora, marxava una hora determinada, ara marxo 2 hores abans. Diu, i tampoc
no arribo.
I no arribes l'hora. Llavors. No sé, que... No, jo torno a dir el mateix. Em fa aquesta gent que han d'anar amb el tren tant sí com sí, em fan com a
fer.
I a més, agafa el tren, ara baixa, vés cap a l'autobús, puja a l'autobús, torna a un tros amb autobús, torna a baixar de l'autobús, torna a pujar al tren, torna... Sí. Bueno, escolta tu, vull dir, això...
Sí.
I que els que s'hi troben, què han de fer perquè sí?
Han de tenir...
Perquè se'n van a treballar i tenen obligacions.
Més moral, han de tenir... més moral que l'Alcoiano.
Sí, senyora.
I perdona, i que l'empresa, entre cometes, que t'aguanti. Perquè hi ha gent que... el proper dia que arribis tard no cal que vinguis més.
Clar,
perdoni, ja el recuperaré, ja faré un dia de gratis, però no em faci fora, que necessito guanyar el pa a la meva canalla. Ja treballaré un dia de gratis, però no que vostè ha d'estar a les 8 del matí perquè la cadena comença a les 8. Però si vostè arriba a les 9, quarts de 10, ja em fa malbé la cadena. Doncs no cal que torni més. O sigui, cuidado, eh? No pinta maco, eh?
Voleu dir que ha passat gaire, això?
Sí, nena, sí. El que no ho sabem, eh?
Alguns sí que ha passat.
El que no ho sabem, eh?
Jo crec que sí.
Per no posar pànic a la societat, jo crec que s'han anat callant moltes llengues, eh? Perquè si ho passéssim realment el que la gent va dient o els hi fan, cuidado, eh? Ja ho sabríem. El que passa que igual la gent que despedeixen se n'aguanten, per exemple, de dir, mira, m'han fet fora de tal empresa, de tal empresa, de tal empresa, llavors totes aquestes empreses anirien de malmès, o sigui, agafarien com mala fama, m'explico?
Mala fama.
De totes maneres...
Sí, doncs estaria bé que ho expliquessin el que els hi ha passat.
Sí, però l'endemà la gent ja no se n'en recorda, eh?
El que busca la gent és fer un currículum nou i buscar una altra empresa nova, però ja costa, eh? Ja costa. S'ha d'admirar tota aquesta gent jove que tenen tots aquests problemes, s'ha d'admirar que tinguin, que siguin valents...
No, i els
que
estudiants, vull dir, els estudiants, una noia també va sortir dient que, doncs, havia perdut l'examen i ja està. Vull dir, no va poder presentar perquè no va poder arribar a l'hora. Ja tens un suspès, eh? Però aquell
aquell examen igual ja no el pots tornar a fer, cuidado, eh?
Bueno, llavors
et quedes a un
setembre,
examen
penjat, quan toqui.
Una nova convocatòria.
Esclar. Sí, noia, sí.
No, vull dir...
Bueno, us ha anat bé el carnaval? Puc anar a sortir alguna estona o què?
Sí.
Sí, no? Doncs pues mira, una perdona, estoneta. Jo crec que aquest fi de setmana, el dissabte i el diumenge, no, la setmana passada, aquesta que hem passat, la gent pot estar contenta perquè ha fet uns dies esplèndids,
tant,
que no ens ho pensàvem pas. Després del dijous i el divendres que vam tenir, m'estan fent senyal de que
aviam
els estimo molt.
Sí,
de que els estimo molt i que ens hem de despedir.
Aviam si divendres aquí a Vilafranca els anirà bé el carnaval.
I a Moja el dissabte.
Vinga.
Adéu, guapes, bon dia.
Que vagi bé.
I la propera, us estimo, bon dia.
Adéu.
Són la Júlia Briggs, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, que avui han estat fent tertúlia al voltant de Rodalies, mobilitat, carnaval i de tot i més.